Vet aquí que una vegada... Quan encara no sabíem llegir, ens agradava que ens expliquessin contes abans d'anar a dormir i demanàvem que ens els repetissin una vegada i una altra fins que aconseguíem memoritzar-los.
Era divertit i, a més, ens ajudava a entendre allò que ens envoltava. Ens explicava a què havíem de tenir por, quines havien de ser les nostres aspiracions a la vida, què estava bé i què estava malament.
I nosaltres, a l'hora del conte, hem seguit buscant relats perquè els contes i les llegendes arribin a tots vosaltres que cada setmana espereu que arribi aquesta hora de fantasia. Hola, Mercè!
Hola, Anaïs! Doncs sí, portem noves històries plenes d'il·lusió i fantasia perquè aquesta mitja hora de programa la passeu d'allò més bé. Gràcies a totes les emissores que hi ha a la xarxa de comunicació local de Catalunya i Andorra i que cada setmana confien en nosaltres.
I comencem amb el primer conte d'avui, el pallasso. Us imagineu un pallasso de circ sense el seu nas vermell, oi que no?
El pallasso està trist i melanconiós. El seu nas ha desaparegut, aquell nas alegre i de color vermell, un nas que feia riure a nens i grans. Tots estan tristos al circ.
El pallasso és un conte de Manuel Ibort, un escriptor de Mallorca que combina la seva feina com a enginyer amb la passió per la literatura. Què us sembla? Anem a descobrir què ha passat amb el nas del pallasso?
El meu nas! On és el meu nas?
Crida el pallasso tot palpant-se la cara i gemegant. El pallasso està trist i melanconiós. El seu nas ha desaparegut. Aquell nas alegre, rodó i de color vermell. Un nas que feia riure nens i grans. Oh, el nas del pobre pallasso! Tots estan tristos al circ. El seu amic, el pallasso, no sap riure sense el nas vermell. Regiren el circ de dalt a baix. Per tot arreu el cerquen. Trapecistes, faquirs, domadors, l'home bala, encantadors de serps, tot busquen el vermell i rodó nas. També les bèsties han copsat que alguna cosa no va bé i els seus laments arriben en forma de rugits melanconiosos i udols que més aviat semblen gemecs. Els elefants, amb la llarga trompa, furguen per tots els racons per tal de trobar-lo. Fins i tot els micos, tan entremaliats com són, salten i s'enfilen per les cordes i xarxes per guaitar des de les altures per tal de tenir una millor visió. Enormes girafes, estirant tant com poden el seu llarg coll, busquen i remenen pels sostres del remolc i de les carpes. Tigres ferotges i temibles, amb el seu fi olfacte, tresquen amunt i avall, però el nas del pallasso no apareix. El gran circ de tres pistes és ara per ara un guirigall de personatges de tota mena que van d'un cantó a l'altre sense rumb fix. La seva icona, el nas vermell, s'ha perdut i sense ell també s'han perdut les ganes de fer riure la gent. A la tarda hi ha funció, tot és a punt i enllestit, però falta el somriure del seu amic. Tots estan afligits i no saben què fer, un circ sense rialles no és un circ. En Xavier és el fill del domador de lleons. Ajuda el seu pare tenint cura dels animals i donant-los de menjar. Quan sigui gran, vol ser un gran domador. Ell, com tots els altres, també busca el nas del seu amic. Sap que sense ell la funció serà un desastre i els nens marxaran tristos a casa per no haver vist el somriure del pallasso.
Què podem fer?
De sobte, crida ben fort perquè tothom el senti.
Anirem a la ciutat a comprar un nas vermell pel pallasso. Segur que trobarem algun que li vagi bé.
Tots estan d'acord. Mai s'ha vist una desfilada com aquella. Ballarines, domadors, equilibristes, tigres, elefants, foques, camells marxen a la ciutat formant una llarga filera. La gent, al veure'ls passar, aplaudeix i crida.
Visca el circ!
Petits i grans s'afegeixen a la comitiva. Les places i carrers de la ciutat s'omplen de gom a gom. Des de finestres i balcons, la gent llença confeti i serpentines. Però no riuen. Què passa? Diu la gent, mirant-se uns als altres. Per què el circ està trist? Per què no brillen d'alegria les seves cares? Què li passa al circ? A poc, el silenci guanya sobre els crits i les rialles. Per què no riu el pallasso? On és el seu nas vermell? S'acosten i pregunten.
Què us passa? Per què esteu tan tristos?
Però no contesten. Tan sols volen fer feliç el seu amic. De mica en mica van reunint tot de nassos de color vermell, però cap d'ells és del gust o la vida del pallasso. Uns són massa grans, d'altres massa petits, i és que el nas d'un pallasso és un nas molt especial. En Xavier no es donà per vençut i reuneix els nens de la ciutat. Aviat la notícia corre de boca en boca i tota la ciutat busca el nas vermell. S'acosta l'hora de la veritat. El públic, neguitós, fa cua. Volen saber com acabarà la funció. Haurà trobat el nas tan preuat? El gran circ és ple com un ou, no hi cap ningú més. Fins i tot els menuts s'enfilen per damunt de les tanques per tal de veure la funció. L'expectació és enorme, i el neguit també. Mai havia vingut tanta gent al circ. Els artistes, darrere les bambolines, observen en silenci com la gent ocupa el seu lloc i esperen en silenci l'hora de l'inici. Els focus il·luminen la pista central. El redoblar dels timbals i el so estrident de les trompetes anuncia, per fi, que tot és a punt per començar. El públic es posa dempeus. Aplaudeix i aplaudeix. Tots porten a la mà un nas vermell. Tots volen retornar el somriure al seu amic el pallasso. Les actuacions, una darrere l'altra, desfilen sota la carpa, però la gent només té ulls pel seu heroi. Potser ja ha trobat el seu nas vermell. Al final gairebé és a tocar i tothom és a punt per rebre l'actuació del pallasso. A la pista central, el presentador ocupa el seu lloc. El gran moment ha arribat i el silenci un cop més és l'amo del circ.
Senyores i senyors, nens i nenes, amb tots vosaltres...
Un redoblar de timbals anuncia l'actuació més esperada.
L'inconfusible, el millor, el somriure ambulant, l'home del nas vermell!
Tothom sospira i espera amb l'eslai al cos. L'haurà trobat? El focus, amb la potent llum, cerca per tota la pista la silueta del pallasso. Però no hi ha ningú.
On és?
Xiu-xiueja la gent. Un cop més, el redoblar dels timbals trenca el silenci. Totes les mirades es dirigeixen a l'entrada d'artistes, grans i petits, bocabadats, amb l'expressió d'innocència pròpia dels infants. No hi ha edats avui. Només volen gaudir del somriure del seu amic. Per fi, algú avança cap al mig de la pista. És ell, el pallasso. Però què passa? Està trist i cap baix. No llueix el seu alegre nas vermell. El públic aplaudeix, el victoreja, l'animen. No volen un pallasso trist. Què serà d'ell sense el seu pallasso? De sobte la pista s'inunda de nassos vermells. Potser algun d'ells sigui el que necessita el pallasso. El recull un a un, els mira, se'ls prova, però cap ni un li torna el somriure. Obre els braços abatut, sense el seu nas és incapaç de fer riure els seus amics, els nens. El públic assisteix amb silenci al trist espectacle. El públic torna al seu lloc assegut. No volien això. Un moment! Quelcom està passant! I els reflectors, formant un sol feix de llum, convergeixen en un extrem de la pista. Un nen camina cap al pallasso, a la mà, du alguna cosa. Amb llàgrimes als ulls, s'apropa al centre de la pista. Els focus els persegueixen. La gent conté la respiració i el pallasso l'observa amb el semblant trist. S'atura en arribar al seu costat, al costat del seu heroi, amb la mirada radiant i innocent d'un nen. Un somriure es dibuixa en el seu rostre quan estén la mà per donar-li un nas de pallasso. Amb les mans tremoloses i la mirada clavada als ulls, encara humitejats del nen, l'agafa. Dubta. Però, per què no? El somriure del nen val més que qualsevol nas vermell. L'encaixa perfectament. El nen aplaudeix i somriu. Una rialla i una altra seguida de moltes més. L'esclat de felicitat entre el públic és enorme. Tothom riu i salta d'alegria. I ell és feliç. El nas no és vermell i ben bé tampoc és el nas d'un pallasso, però ha fet riure un nen i això és més que suficient. Ara se n'adona que no és el nas el que fa riure, sinó les ganes de fer feliços els seus amics. El públic, en peus, aplaudeix el seu heroi. Riuen i ploren de felicitat. El seu pallasso per fi té el seu nas. I ells, el seu somriure. Somriu, pallasso, somriu.
I ara anem amb un conte popular català, La mort enganyada, que ens explica com un pobre que després d'estar demanant caritat tot el dia només havia recollit un xavo i al vespre se li va presentar Nostre Senyor vestit de captaire i li va dir que si volia fer caritat.
El pobre se'n va compadir i li va donar l'únic xavo que tenia. Nostre Senyor, agraït, li va dir que el faria metge i que curaria la gent sense entendre de remeis. Cada cop que visitava un malalt, la mort apareixia davant d'ell per anunciar-li si aquest moriria o bé quants dies li quedaven de vida.
La seva fama va fer que fins i tot el rei el cridés alguna vegada i tenia tants i tants diners que no podia ni comptar-los. Però no desvetllem tot el conte, o com es diu ara, no fem spoilers. Millor serà escoltar La mort enganyada.
Vet aquí que una vegada hi havia un pobre que després d'estar demanant caritat tot el dia només havia recollit un xavo. Al vespre se li va presentar Nostre Senyor, vestit de captaire, i li va dir:
Pietat, per caritat, pietat, doneu-me per poder menjar.
El pobre se'n va compadir i li va donar l'únic xavo que tenia. Nostre Senyor, agraït, li va dir:
Jo et faré metge. Curaràs la gent sense entendre de remeis. Quan vagis a visitar un malalt, si no veus la mort, és que no s'ha de morir. I ja li pots receptar el que vulguis, que es posarà bé. En canvi, si s'ha de morir, veuràs la mort al capçal del llit amb la mà estesa, ensenyant-te tants dits com dies trigarà el malalt a morir.
El pobre es va posar a fer de metge i va agafar una gran fama. Sempre endevinava si els malalts es curarien o no, sense equivocar-se mai, i quan no s'havia de curar, endevinar els dies que encara viuria. La seva fama va fer que fins i tot el rei el cridés alguna vegada, i tenia tants diners que no podia ni comptar-los. S'havien trobat tantes i tantes vegades al capçal del llit dels malalts que s'anaven a morir, que fins i tot s'havien fet bons amics. Al cap de molts anys va arribar la seva hora i la mort el va anar a buscar. Llavors, ell li va dir:
Escolta, et volia demanar un favor.
Quin?
Que t'esperis 8 dies més per emportar-me. He tingut tanta feina i he hagut de veure tants malalts que no he pogut gastar-me els diners que he fet després de viure la misèria molts anys. Només et demano 8 dies, una setmana més, per tastar tota mena de plaers i fer disbauxes.
Està bé, ho trobo molt raonable. Et dono una setmana i no més. Gaudeix d'aquests darrers dies.
Però el pobre, en lloc de donar-se la bona vida, com li havia dit a la mort, es va fer fer per als millors fusters que va trobar una habitació tota de fusta, completament hermètica, i s'hi va tancar amb l'esperança que l'amor no hi pogués entrar i d'aquesta manera burlar-la. Però un dels fusters, en un descuit, va deixar una petita escletxa sense tapar i per allà va passar la mort al cap d'una setmana.
Et volies escapar de mi, oi, trapella?
Sí, la veritat, us ho confesso, però jo he vist que és impossible. Per això et suplico que em donis 3 dies més, només 3 dies, per poder gaudir de la bona vida. T'asseguro que aquesta vegada no l'esmerçaré en tasques inútils. Fes-ho per la nostra vella amistat.
I la mort, malgrat la seva mala cara, en el fons era una bonifàcia. Va accedir a donar-li 3 dies més de vida. Durant aquests 3 dies, el pobre va estar pensant com se'n podria sortir del tràngol i finalment li va semblar que havia trobat una manera. Quan passava el termini, la mort se li presenta a l'home i li va dir:
he sentit a dir, fins i tot jo mateix ho vaig poder comprovar l'altre dia, que tens la facultat d'aprimar-te i eixamplar-te per poder passar per les esquerdes, els forats dels panys i per sota les portes. I m'agradaria veure com ho fas. Et veuries capaç de posar-te dins d'aquesta carbassa de vi que hi ha damunt de la taula?
Em demaneu coses absurdes, però us ho demostraré. No hi ha cap problema.
La mort, que a més de bonifàcia era una mica curta, no va adonar-se'n que allò era un parany, que en un instant es va aprimar i aprimar fins a fer-se gairebé com un fil de cotó i va entrar dins de la carbassa. Aleshores, el pobre es va treure un tap de suro de la butxaca i la va tapar ben tapada.
Ho sento, amiga mort, però no tenia ganes d'acompanyar-te cap als teus dominis.
El pobre va amagar la carbassa en un racó perdut de les golfes i es va dedicar a viure com no ho havia fet fins llavors. I va passar molts anys, que ningú no es moria. Hi havia pestes, guerres, fams, terratrèmols i totes les desgràcies que vulgueu. Però la gent no es moria. S'aprimaven, s'esllanguien, es convertien en veritables calaveres o s'omplien de nafres, però no es morien. Ningú sabia venir del que passava i tots els savis envellien i intentar-ho trobar una explicació. Envellien, però no es morien. Un dia, uns quants nois van pujar a les golfes de la casa del pobre i van trobar aquella carbasseta on hi havia tancada la mort, pensant que era una pilota del temps antic. Van començar a passar-se-la l'un de l'altre, fent gresca. La mort anava d'un cantó a l'altre i va acabar marejant-se com una sopa.
Si alguna vegada arribo a sortir d'aquí dins, ja me les pagareu totes plegades.
La pilota de les mans van passar els peus i puntada per aquí, puntada per allà, van anar a estavellar-se contra la paret. La carbasseta, resseca pels anys, es va esberlar i la mort va sortir d'allí fet una veritable fúria. D'un cop de dalla va serrar els caps de totes les criatures i es va llançar escales avall per anar a trobar el que tan astutament l'havia enganyada. Quan el pobre el la va veure, va saber que ja no tenia res a fer i es va resignar a morir. I des d'aleshores que tothom es torna a morir quan li arriba l'hora.
Avui us recomanem El gat que estimava els llibres de Sosuk Natsukawa, on podrem gaudir de les diferents missions o reptes a les que s'enfronta Rintaro, un jove molt introvertit que ha perdut el seu avi, el qual regentava una llibreria de segona mà i li havia mostrat la màgia dels llibres.
Ara, el noi es passa el dia tancat a la llibreria, però tot canvia quan apareix un misteriós gat anomenat Tora, que li demana ajuda. Un gat que parla? Sí. La novel·la és un homenatge als llibres que farà les delícies dels amants d'aquests meravellosos objectes. No us volem descobrir res de nou. Això ho diu a la contracoberta. El que sí que us direm, tot i que pugui sonar agosarat, és que es tracta d'un cant a l'esperança, a la pau i l'assossec que donen els llibres en els moments més foscos de la vida.
Recordeu, el gat que estimava els llibres de Sosuk Natsukawa, traduït del japonès per Albert Nolla Cavallós i editat per l'editorial La Campana.
Bon dia cel, bon dia ocells, bon dia rínxols dels teus cabells, bon dia pluja, bon dia cada raig que el sol dibuixa. Bon dia a tots els arbres i les fulles.
Potser una de les bandes més representatives de la rumba catalana actual sigui Gertrudis.
Aquesta banda va néixer a la Garriga el 2004 i des de llavors no ha deixat de treballar i participar als festivals musicals més destacats del nostre país.
Bon dia, vida! Bon dia, cada cos del món que avui respira!
De fet, no només cultiven la rumba catalana meravellosament, també ho fan amb reggae o cúmbia, això sí, sempre amb una bona arrel mediterrània.
Avui acomiadem l'hora del conte amb el tema Avui canviem el món, dels Gertrudis. I us esperem de nou a aquesta mateixa hora i dia a través dels vostres receptors de ràdio. Ah, i recordeu que el vostre dia a dia sigui un conte molt bonic.
Guardem aquells moments on el nostre cos es fonia amb la gent. Guardem aquell instant on tan fort ens agafàvem de les mans. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. Avui, avui canviem el món sense moure'ns, fem el gest més important de l'univers. Mirar-nos tant que trencarem la llunyania més gegant. Podem parlar-nos tant que potser ens coneixerem millor que mai. Que no pugui abraçar-te no vol dir que no pugui esperar-te fins que estiguis amb mi. Que no pugui abraçar-te no vol dir pensi amb la impaciència de la nit. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. I avui, avui canviem el món sense moure'ns, fem el gest més important de l'univers. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. Avui, avui canviem el món. Sense moure'ns fem el gest més important de l'univers.